Mapamundi amb Jordi Lucea.
Bona nit. Arriben bons senyals de Kènia després de 10 dies d'aldarulls que han fet entre 500 i 1.000 morts. Segons quina sigui la font, govern i oposició estan disposats a seure's a parlar. El president Kibaki ha convidat el seu rival Raila Odinga a una reunió divendres i aquest ha decidit desconvocar les protestes. S'obren diverses possibilitats: repetir les eleccions que l'oposició qualifica de fraudulentes o la formació d'un govern d'unitat. Diumenge a la matinada, l'estret d'Ormuz va anar d'un pèl que nord-americans i iranians acabessin a canonades. L'incident el van protagonitzar llanxes ràpides iranianes i vaixells de guerra dels Estats Units. Hi va haver maniobres provocadores, gestos hostils, però la sang no va arribar al riu. Com és costum, des de fa més de 10 anys, per aquestes dates, Nàpols viu una nova vaga d'escombraries. Ja fa més de 10 dies que dura i l'exèrcit ha hagut d'intervenir per retirar la brossa acumulada als carrers. I al reportatge us parlarem de la cultura i la llengua del poble sòrab. Soràbia és una regió de l'est d'Alemanya que fa frontera amb Polònia i que està habitada per una minoria eslava. Tot plegat des d'ara i fins les 9. Aquí comença Mapamundi. La mediació internacional sembla que comença a donar els seus fruits a Kènia. El president Mwai Kibaki ha convidat el seu rival a una reunió aquest divendres per parlar de pacificar el país. La intenció és posar fi a la violència que va començar fa 10 dies després de la celebració d'unes eleccions sospitoses de frau. David Casablancas.
L'oposició encara no ha contestat a l'oferiment de Kibaki, però aquest migdia el seu líder Raila Odinga ja havia anunciat la desconvocatòria de les manifestacions de protesta per facilitar la negociació.
Estem informant els nostres seguidors a tot el país que demà no hi haurà les manifestacions que havíem convocat. Volem que les discussions i les negociacions es facin en un clima de pau.
La mediadora nord-americana a la crisi, Jendai Fraser, ha dit que el diàleg està en marxa, tot i que Kibaki i Odinga no es refien l'un de l'altre.
Crec que uns i altres estan a punt per parlar. El que necessiten és més confiança mútua, que no n'hi ha gaire. Però crec que tant el president Kibaki com Raila Odinga estan disposats a dialogar.
Segons dades del govern kenià, els disturbis han causat uns 500 morts, una xifra que l'oposició multiplica per dos, fins a un miler. També hi ha més de 250.000 desplaçats interns.
Fem una mica d'història. L'espurna dels aldarulls d'aquests dies a Kènia l'hem d'anar a buscar a les eleccions generals del 27 de desembre. Però els esdeveniments des d'aleshores han avançat de tal manera que uns disturbis que podien semblar d'origen polític s'han convertit a la pràctica en un enfrontament entre ètnies. La violència ha posat de manifest la fragilitat d'un país que passava per ser un dels més pacífics i estables del continent africà. Ho repassem en aquest informe.
El context.
Kènia és un país que ha d'estar per sobre d'aquesta violència electoral. La violència no té cabuda en unes eleccions genuïnament democràtiques.
Era el dia de les eleccions a Kènia i aquest observador internacional ja advertia del que podia passar. El recompte, que al principi afavoria l'opositor Odinga, anava molt lent i les sospites de frau, tant a dins com a fora del país, no van parar de créixer. La violència es desfermava quan el dia 30 la comissió electoral anunciava la victòria del president Kibaki. La tradicional rivalitat d'ètnies més de 40 arreu del país estava al darrere dels disturbis. D'una banda, els Kikuyus, la tribu del president Kibaki, la més nombrosa i la que governa des de la independència el 1963. De l'altra, els Luos, a la qual pertany l'opositor Odinga. És la segona en importància i té el suport d'algunes altres. Començaven les matances i l'onada de desenes de milers de desplaçats.
Soc aquí perquè han cremat casa meva. No tinc cap lloc on anar. Ni tan sols puc sortir per buscar alguna cosa com ara menjar, perquè han ocupat la zona.
Les escenes macabres de la trentena de membres de la tribu del president cremats en una església a l'oest de Kènia ressuscitaven, segons alguns, el fantasma del genocidi de Ruanda. De fet, tant un ministre del govern com el líder opositor, Odinga, se n'acusaven mútuament.
Cada cop és més evident que aquests actes organitzats de genocidi i neteja ètnica estaven ben planificats, finançats i assajats pels líders de l'oposició abans de les eleccions generals.
Realment sí, el que està passant és un genocidi gran escala a càrrec de les forces de seguretat del senyor Kibaki, que disparen contra civils innocents.
Innocent civilians.
Davant l'empitjorament de la situació, les potències occidentals, amb els Estats Units i el Regne Unit al capdavant, han pressionat per calmar les coses. A la vegada, les evidències de frau augmentaven i el fiscal general kenià demanava una investigació independent del recompte. A final de la setmana passada, el president Kibaki trencava el seu silenci.
Estic disposat a dialogar amb les parts interessades un cop la nació s'hagi calmat i la temperatura política hagi baixat.
La crisi no només està afectant els kenians, també països com Uganda i Burundi, sense sortir del mar, esperen que es normalitzi la situació perquè els arribi sense problemes el petroli. Un dels mediadors, l'arcabisbe sud-africà i Premi Nobel de la Pau, Desmond Tutu, diu que la solució és possible.
Crec que s'ha obert una escletxa per l'esperança des de que tant l'oposició com el govern han dit que estan oberts a una possible negociació.
Aquesta és la història recent de Kènia. Anem a parlar-ne'n amb Alberto Eisman, que és director d'Intermón Oxfam a Kènia i al Sudán. Senyor Eisman, bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Atendiendo a las últimas noticias de la crisis en Kènia, se parece atisbar alguna vía de solución. ¿Hasta qué punto un acuerdo político puede resolver el conflicto interétnico que subyace en este país?
El conflicto interétnico tiene también unas bases políticas, porque han sido los políticos los que han exacerbado, digamos, los problemas étnicos que podría haber. Y es, por tanto, que un acuerdo, digamos, por los dos grandes partidos que han surgido a raíz de estas elecciones es esencial para volver a una cierta normalidad. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que la política en Kenia, por desgracia, no se decanta por de derechas e izquierdas o por familias ideológicas, sino más bien han sido los políticos los cuales han hecho formaciones políticas muy a la medida de ciertos grupos étnicos. Por lo tanto, yo creo que no solamente un pacto político es necesario, sino también una renovación de lo que es todo el régimen y el estado ahora mismo de la democracia en Kenia.
¿Cree usted, señor Eisman, que el presidente Kibaki ha incumplido las promesas de cambio y de renovación que le llevaron al poder en el 2002?
En el aire sí que se nota una decepción, porque Kibaki llegó en el año 2002 prometiendo la lucha y la mano dura contra la corrupción, y al mismo tiempo metió en su gabinete a ministros que estaban cuyos nombres aparecían en procesos judiciales, en malversación de fondos, en escándalos millonarios, y no los quitó a tiempo. Y, por tanto, la gente se cuestiona si esto es realmente lucha contra la corrupción, cuando tus mismos colaboradores están metidos en negocios bastante sucios y no se tiene la honradez política de quitarlos de en medio. Ahora, en estas elecciones se ha presentado prometiendo que va a tener un gobierno de manos limpias, con lo cual, de alguna manera, reconoce que el gobierno que tenía hasta ahora pues no estaba libre de sospecha.
¿Es sintomático que los disturbios hayan pasado en los barrios más pobres y más poblados del país?
Sí, es claro que en esas barriadas de chabolas, donde en pequeñas superficies de terreno, en pocos kilómetros cuadrados, se hacinan 700.000 personas, como es en el caso de Kibera, o en Corococho, o en Matare, son sitios donde las condiciones son infrahumanas y donde no hay acceso a los servicios más básicos. Y es, por tanto, en esos sitios donde el descontento crece mucho más y donde un 60% de la población que vive con menos de un dólar al día ve cómo una clase política vive en el lujo de tener dietas extremas, de ser uno de los parlamentos mejor pagados del mundo, y también al terminar esta legislatura, donde por desgracia casi no han aprobado leyes, los parlamentarios se autoconceden una paga extraordinaria de varios miles de euros. Esto duele mucho en una situación, digamos, de miseria, en una situación de desempleo donde la corrupción está en todos sitios, y esto se nota muchísimo más en estas zonas deprimidas donde hay tantas personas luchando no por tener una vida digna, sino simplemente por sobrevivir, por llegar al final del día.
Porque vamos a ver, ¿la economía de Kenia se empieza ya a resentir o continúa siendo uno de los países económicamente más estables del continente?
No, económicamente el país es estable, o sea, el crecimiento económico del año pasado ha sido un 6%, lo cual está muy bien. El problema es que ese crecimiento económico no se nota en la población. Ese crecimiento económico forma parte, pues, de los beneficios de ciertas empresas, de ciertos grupos, pero ahí tenemos todavía una población, un número inmenso de habitantes que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a una red de transportes fiable, que tienen que vivir corrompiendo a los policías porque no hay digamos una seguridad clara, y porque todavía la criminalidad y la delincuencia pues son claras en el país. Es por tanto que este crecimiento se queda en las altas esferas de la economía, pero en la microeconomía, en esos barrios de chabolas, la mejora de las condiciones de vida es todavía una realidad inalcanzable.
¿Se equivocan los que empiezan a comparar la situación actual en Kenia con la de Ruanda en el 94?
Sí, me parece que es una comparación muy, muy forzada. No estamos hablando de dos grupos antagónicos. En Ruanda, los Hutus y los Tutsis no son dos tribus, son dos castas que fueron creadas incluso, por las potencias coloniales. Entonces, estamos hablando de un país, creo que mucho más avanzado. Hay una sociedad civil mucho más madura que lo que había en Ruanda. Hay unos medios de comunicación que tenemos que decir que, con todos los defectos, están haciendo un papel social excelente de apertura, de miras, de ayudar al sistema a que crezca en sus raíces democráticas. Es una sociedad, para mí, que no se puede comparar con una sociedad completamente dominada, rural, y dominada por ciertos grupos de presión, como era el caso de Ruanda.
Señor Alberto Eichmann, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Hasta otra. Buenas noches.
Un abrazo y hasta otro día.
Les notícies en un minut.
Fem una petita pausa amb Núria Oriol. Bona nit.
Hola, bona nit. El ministre de l'Interior ha defensat la legalitat de l'actuació policial en la detenció de dos suposats a Terres i diu que és el primer interessat a aclarir perquè un d'ells denuncia maltractaments i està ingressat amb una costella trencada que li afecta el pulmó. El govern del Marroc anuncia el retorn immediat a Madrid al seu ambaixador a Espanya. El diplomàtic va ser cridat a consultes a Rabat com a protesta per la visita dels Reis a Ceuta i Melilla el novembre passat. La Generalitat ha aprovat l'expedient per acomiadar 92 treballadors a la fàbrica de components de cotxes que Frapever té a la zona franca de Barcelona. Això és un terç a la plantilla de la part de producció de la planta. I detingut a Salt un home de 29 anys acusat de matar la seva parella, que ha mort en caure al buit des d'un segon pis. Pel que fa al temps, l'ambient suau s'ha de mantenir també demà, tret a les zones de Ponent i a l'interior, on la boira pot deixar els termòmetres per sota dels 10 graus.
I a l'equip viari, com sempre, tenim Anna Gravalosa. Bona nit.
Hola, bona nit. Bé, doncs aquesta hora hem de dir que la circulació és fluida en general a la xarxa viària catalana, però hem de dir que encara queden problemes a la C58 en trams de retenció des de Badia del Vallès fins a Montcada en direcció cap a Barcelona, el que són uns 5 quilòmetres, i això afecta la B30, on hi ha cua a Cerdanyola, també en sentit nord. A la B23 la circulació és intensa de sortida de Barcelona, i a la capital catalana no consten problemes importants, però sí que destacaríem que la Diagonal va molt plena de sortida de Barcelona. De moment això és tot. Bona nit.
Em cremo i em congelo amb l'aigua de la dutxa.
Ja ho sé. Què et penses, que a mi no em passa el mateix?
Sí, hauríem de posar vàlvules termostàtiques per no perdre tanta aigua intentant trobar una bona temperatura. I així estalviaríem fins a un 20% d'aigua i energia.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalvis energia. Informa't al 902 50 88 50. Fecsa Endesa, compromís amb la sostenibilitat, compromís amb el servei.
Durant 10 anys hem acompanyat l'empresa catalana en la seva sortida a l'exterior. Hem estat testimonis de la seva modernització. Hem parlat amb els protagonistes d'aquest canvi i els hem ofert eines per afrontar els reptes de l'economia global. Volem continuar donant suport a l'empresa catalana, ara amb nous continguts i un nou disseny. Dossier Econòmic. 10 anys fent economia en català.
Mapamundi.
Passen 2:03. Vinc cap a vosaltres. Explotareu en un parell de minuts. Aquesta és l'amenaçadora comunicació per ràdio que una llanxa ràpida iraniana va llançar a un vaixell de guerra dels Estats Units la matinada de diumenge a l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca considera l'incident com a greu, però Teheran, en canvi, el minimitza. Aquesta tarda, després de fer-se pública l'acció, el barril Texas de petroli ha pujat 49 cèntims. Quim Olivares.
Segons la versió nord-americana, 5 embarcacions iranianes, visiblement armades, van fer maniobres agressives contra 3 vaixells militars dels Estats Units que eren en aigües internacionals de l'estret que separa l'Iran de la península aràbiga. Segons fonts del Pentàgon, els militars nord-americans van estar a punt d'obrir foc contra els iranians, però les llanxes iranianes van recular temps. La Casa Blanca ha demanat explicacions a les autoritats iranianes, que han tret importància a l'afer, asseguren que incidents com aquests són normals i ja han passat abans. Els càrrecs del Pentàgon recorden que és habitual que petits vaixells iranians s'acostin als nord-americans en aquesta àrea, però una transmissió radiofònica d'aquest estil és molt poc usual. Es calcula que el 40% de la producció mundial de petroli passa per l'estret d'Hormuz.
La notícia que ve a continuació també afecta els Estats Units. New Hampshire és l'escenari d'una nova pugna entre els candidats que aspiren a les presidencials del novembre als Estats Units. El bàndol demòcrata Barack Obama guanya terreny a la fins fa poc aparentment invencible Hillary Clinton. El camp republicà irromp el senador i veterà de guerra John McCain, que segons els sondejos guanyarà aquestes primàries. Tenim un enviat especial a New Hampshire, Xavier Vilà.
L'estat de granit només aporta 4 vots electorals a la cursa presidencial, però una nova victòria aquí d'Obama llançaria una campanya que ja s'ha desorbitat, amb centenars de persones fent cua per atendre els mítings del senador per Illinois, que ha sacsejat l'inici de la cursa presidencial amb el seu missatge de canvi. A l'últim debat televisat abans de les primàries de demà, Obama combinava la defensa d'aquest missatge amb un atac implícit a la senadora Clinton.
We don't need... No necessitem líders que ens diguin allò que no podem fer. El que necessitem és un president que ens digui el que podem fer, què podem aconseguir.
Un debat en el que l'excandidat a la vicepresidència, John Edwards, segon a Iowa, va sorprendre l'aliança amb Obama i contra Clinton en una estratègia fins ara insòlita.
Ell creu fermament en el canvi, i jo crec fermament en el canvi. No escoltem amb aquesta mena d'atacs de la senadora Clinton quan anava davant, però ara que no ho està, ho escoltem.
Entre els republicans, John McCain, senador per Arizona, eixampla diferències en les enquestes amb el mormó Mitt Romney, l'exgovernador de Massachusetts que lluita per evitar quedar novament segon després que a Iowa el superés l'expastor baptista Mike Huckabee, a qui aquí, a New Hampshire, ningú atribueix capacitat de victòria.
Sentiu què passa a Itàlia. El govern italià ha hagut de recórrer l'exèrcit per netejar les 100.000 tones de brossa que s'acumulen a Nàpols i els seus voltants des de fa ja 15 dies. És conseqüència d'una vaga dels escombriaires que es repeteix cíclicament des de l'any 94. El conflicte, on també hi ha implicada la màfia, posa en perill l'estabilitat de l'executiu Prodi i amenaça de desembocar fins i tot en una vaga general. Ho explica des de Roma Eduard Rubio.
Caos a Nàpols i a la regió de la Campània, que podrien quedar col·lapsades per milers de tones de brossa als carrers. Hi ha un perill real que quedi bloquejat tot tipus d'activitat si no hi ha una intervenció ràpida i eficaç aviat. Perill a la salut dels ciutadans a causa de la dioxina que desprenen els incendis de brossa i per una possible epidèmia degut a les escombraries amuntegades des de fa dies als carrers. Romano Prodi ha estat tota la jornada reunit amb els seus ministres a Roma. Demà l'executiu decidirà mesures radicals i definitives. Mentrestant, s'ha fet dura la polèmica sobre les responsabilitats de la crisi. El govern coneixia des de feia temps la gravetat de la situació i no ha fet res per resoldre-la, ha dit l'alcalde de Nàpols, Rosa Russo Iervolino. No és moment de polèmiques, ha replicat el portaveu de Prodi. Els manifestants a Nàpols han demanat la dimissió del president de la regió Campània, Antonio Vassolino, dipositant sacs i bosses de brossa contra les institucions locals davant les seus institucionals. Per evitar que augmentés la violència, aquest vespre les forces de l'ordre s'han retirat al barri de Pianura, on els manifestants han mantingut un fortíssim enfrontament durant tota la jornada amb la policia per evitar que fos reobert l'abocador. El problema de la brossa a Nàpols, recordem, és cíclic i s'arrossega ja des de fa més de 14 anys, degut sobretot a tres factors. Una pèssima gestió política, on impera la corrupció, una altíssima densitat de població, que fa difícil trobar llocs pels abocadors i els eventuals incineradors que ningú vol al seu territori, i sobretot la mà de la camorra, la màfia local, que continua fent negocis il·legals amb la brossa, sempre amb el suport i el vistiplau dels polítics locals.
És el moment del reportatge. La cultura i la llengua del poble sòrab sobreviuen a l'est d'Alemanya davant l'oblit institucional i d'una àmplia majoria dels alemanys. El nostre corresponsal a Berlín s'ha desplaçat fins a Soràbia per conèixer de prop la supervivència d'aquesta minoria eslava. És un treball d'Oriol Serra.
Som a l'escola bilingüe de Crosswitz, a la regió de l'Alta Lusàcia, l'indret on el poble sòrab es manté més intacte. Les nenes que canten exemplifiquen la lluita dels 60.000 sòrabs que encara queden a Alemanya per sobreviure com a minoria nacional en un país de 82 milions d'habitants. Els sòrabs són un poble eslau que es va arribar a estendre per tot el nord de l'actual Alemanya, des de Hannover fins al Bàltic. Amb el procés de germanització, la seva presència es va reduir al territori de Lusàcia, repartit entre els estats federats de Brandenburg i Saxònia, fronterers amb Polònia i la República Txeca. La majoria dels alemanys ni tan sols han sentit a parlar de Soràbia.
En general, els sòrabs ens sentim força abandonats. És evident que una cultura tan petita no pot sobreviure per si mateixa. Tinc la sensació que el govern federal encara no s'ha donat del valor que tenim per a Alemanya. Estem davant d'una cultura peculiar que es pot promocionar i de la qual se n'hauria d'estar orgullós.
És la veu d'Ines Neumann, sorabista a la Universitat de Dresden. Activistes com ella intenten salvar Soràbia de la devastació provocada per l'atur i per la construcció de plantes de carbó de lignit, com la que l'energètica sueca Vattenfall vol construir a Lacoma, ciutat propera a Cottbus, la capital de la Baixa Lusàcia. El pastor protestant Matthias Berndt lidera la lluita per salvar pobles com Grabko, Kerkwitz o Atabasch, que podrien ser destruïts entre l'any 2017 i el 2019.
Lluitarem junts contra el carbó de lignit mentre encara hi hagi alguna cosa perquè lluitar. No acceptarem que els pobles siguin devastats. Des del nostre punt de vista, no s'ha tingut en compte les dimensions i les conseqüències de la devastació de pobles per aconseguir el carbó de lignit per l'exportació.
Aquesta és la veu de Manfred Nickel, president de l'associació Neipilahof, a la localitat de Rone, a la Lusàcia central. L'idioma que parla Nickel és el sòrab, una llengua eslava que sobreviu gràcies a uns 30.000 parlants, segons els estudis més optimistes.
La llengua és per a nosaltres un signe important d'identitat, però no penso que haguem de tirar la tovallola si la llengua s'acaba perdent. Moltes persones de la meva generació, o jo mateixa, no tenen el sòrab com a llengua materna perquè es veia com una cosa inferior. Va ser un procés generalitzat a mitjans del segle passat.
Els sòrabs, de la mateixa manera que d'altres pobles europeus, van patir la persecució del feixisme. El règim nazi va obligar els seus mestres intel·lectuals a migrar a d'altres racons d'Alemanya, però al llarg de la història, Soràbia sempre havia estat castigada. L'emperador Otto von Bismarck ja va prohibir-ne l'idioma. Només durant la República de Weimar, els sòrabs van comptar amb el suport de les institucions alemanyes. Després de la Segona Guerra Mundial, Soràbia va quedar en territori de l'Alemanya Oriental. Ines Neumann parla de l'ambivalència del règim comunista respecte als sòrabs.
La RDA va ser molt ambivalent. D'una banda, es van aconseguir moltes coses, per exemple, escoles sòrabes i fins i tot la carrera de filologia sòraba. Malauradament, però, tot es va fer des de l'Estat i no es va promoure la cultura entre les classes populars.
Malgrat totes les dificultats que els ha posat la història, els sòrabs han mantingut la consciència nacional al cap dels segles. Ho recorda Gerhard Borner, redactor en cap de la revista Katolski Pozol.
Sí, ens definim com a poble, com a nació, des del més profund convenciment. Soc sòrab de cap a peus. Per què no?
Tot i que els símbols identitaris de Suràbia estan reconeguts per la República Federal d'Alemanya, són molts els sòrabs que volen acabar amb la seva imatge de minoria folklòrica.
Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Hem d'anar enllestint, però abans volem recordar-vos que el Marroc ha donat per tancat el conflicte diplomàtic amb Espanya i ha anunciat el retorn immediat del seu ambaixador a Madrid, Xavier Lozano.
Amb aquesta decisió, Rabat normalitza les relacions diplomàtiques amb el govern espanyol després de 2 mesos de ruptura a causa de la polèmica visita del rei Joan Carles a Ceuta i Melilla. La visita que va fer la setmana passada a Rabat al ministre d'Afers Exteriors, Miguel Ángel Moratinos, i un missatge del president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, al rei Mohamed VI, han destensat la situació. L'ambaixador marroquí podria agafar un vol aquesta mateixa nit cap a Madrid.
La contraportada.
500 funcionaris han estat expulsats del Partit Comunista Xinès a la província de Hubei per haver incomplert la llei que prohibeix tenir més d'un fill. Es veu que aquesta és una pràctica habitual entre la gent benestant, parelles que es poden permetre el luxe de pagar les multes que imposa l'administració xinesa quan es viola la llei. L'any passat, i només en aquesta província d'Hubei, se'n van donar 93.000 casos. El fenomen és tan important que el govern ha decidit introduir canvis a la legislació. Des de fa poc, les multes, per exemple, són proporcionals als ingressos dels infractors. No obstant això, segons les autoritats de Pequín, la llei del fill únic ha estat un èxit. Aprovada el 1970, diuen que ha evitat més de 400.000 naixements. En aquests moments, la Xina té 1.300 milions d'habitants i el govern s'ha imposat com a objectiu no superar la xifra dels 1.360 milions en el 2010. Però atenció a la dada, que s'ha fet pública avui i que pot afectar aquesta previsió oficial. L'esperança de vida no para de créixer en aquest país. Ja és als 73 anys, mentre que el 2000 estava molt poc per sobre dels 71. Bona nit, fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció d'Internacional dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Marta Jerez i Mercè Muñoz. Control de so, Júlia Aparicio. Coordinació, Eva Pineda. Direcció i presentació, Jordi Lucea.